missatge de la doctora Catell avui aquí al matí a Ràdio Estel. Amb ella hem arribat al punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i obrim ja també el temps de tertúlia avui amb en Joan Serra, el Dani Guillem i la Montserrat Nebrera.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatge amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Tenim la Montserrat Nebrera acabant d'arribar als estudis de Ràdio Estel, que avui tenim una mica d'embussos. Aquí estarem per esperar-la i la saludem d'aquí a uns instants. Dani Guillem, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ben tornat.
Moltes gràcies.
De moment, complint-se els pronòstics amb això del Catalan Gate, eh?
Bueno,
ara... ara hi anem.
Ara comentarem.
Ara hi anem. Joan Serra, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pol. Com estem?
Molt bé. Tu tot bé?
Sí, tot en ordre, tot i que els últims dies hem passat Covid.
Encara et queda una mica de veu de refredat, eh? Però vaja...
Sí, encara estem una mica tapats.
Tot acabarà passant. Escolta'm, a veure, avui tenim aquesta informació que avança al diari El País. Estàvem pendents tots aquesta setmana perquè el govern espanyol li tocarà, evidentment, de començar a moure algunes fitxes i donar algunes explicacions. I avui el diari El País, us ho hem explicat des de les 8 quan hem arrencat el programa, explica alguns detalls, explica que el CNI va utilitzar efectivament el programa Pegasus per investigar líders independentistes. Segons aquesta informació, no va ser un espionatge massiu, sinó individualitzat i amb permís del Suprem. Això ve a ser una manera de dir... Es va fer d'acord amb el que diu la llei espanyola quan es tracta de fer algun tipus d'espionatge, és a dir, a una persona concreta per algun motiu determinat i amb l'autorització d'un jutge. En aquest cas, qui autoritza el CNI a actuar és el Tribunal Suprem. I, per tant, es van començant a aclarir alguns elements dels plantejats. Ara bé, segons aquesta informació... no van ser més de 60 persones, les espiades, que és el que Cites Lab va posar damunt de la taula. A veure, Guillem, Dani, comencem amb tu.
Aviam, diverses cosetes. Fa una setmana vas tenir aquí la Diana Riba,
sí,
eurodiputada i companya de Raül Romeva, i una de les afectades per la investigació. Ella plantejava una cosa molt, molt, molt intel·ligent en política i en periodisme, que és fer unes preguntes, no? Qui, quan, per què... i en quin estat està ara això, vull dir, si ens segueixen investigant els telèfons. Ja tenim la resposta al qui, al CNI, aquí ja ho vam dir la setmana passada, el concepte estat és molt gran. Quan, entre el 2015 i el 2020, per què? Jo la setmana passada vaig manifestar que no em mostrava sorprès de que aquells polítics o activistes o qui fos que hagués estat més o menys vinculat a l'organització de l'1 d'octubre hagués tingut el telèfon punxat d'una manera o altra. Vull dir, a mi no em sorprenia. ¿Vale? Llavors, també tenim el per què. Ens falta saber si actualment encara alguns d'aquests telèfons o aquests telèfons segueixen intervinguts i segueixen sent espiats. Jo crec que aquesta resposta no l'obtindrem. Més enllà d'això, veiem com Esquerra va situar les coses molt, molt amunt, el llistó molt amunt, les peticions molt amunt. A més, ha anat molt més amunt, perquè la consellera Vilagrà demanava dimissions també l'altre dia. Veiem que s'està arreglant més per sota la taula i a la rebotica, com dèiem la setmana passada, que no pas de cara a la galeria, de cara als mitjans, de cara a tot. Vull dir, el d'avui és una filtració que jo crec que és producte del mal resultat de la reunió que van tenir aquest cap de setmana la consellera amb el ministre de Presidència. I més enllà d'això, alguns apunts més, no?, d'aquesta informació que treu avui al País. La setmana passada estàvem tots molt sorpresos, perquè aquests 60 dirigents havien estat espiats als seus telèfons perquè tenien una vinculació més o menys amb l'organització de l'1 d'octubre o eren independentistes. Aquesta sorpresa no estava justificada. Vull dir, avui mateix també el País publica...
Segurament la sorpresa era per la xifra, no?
No, jo crec que la sorpresa forma part del que jo vaig dir. Vull dir, en política hi ha gestos, i la sorpresa és un d'aquests gestos. I tu t'has de mostrar ofès, t'has de mostrar sorprès, etc. Però després de que se va saber, arran de la investigació del País, com explica avui el País, que avisen a Roger Torrent que el seu telèfon ha estat investigat, pues, ho explica molt bé, no? Dirigents de Junts per Catalunya, d'Esquerra, de les associacions ANC i Òmnium, advocats, tots els que han sortit en aquest llistat, se'n van a veure aquest laboratori. I aquest laboratori comença a investigar. Per tant, ells eren coneixedors de tot això. De fet, en l'entrevista que va tenir el conseller d'Interior amb Gemma Nierga, va admetre que ells ja ho sabien. Per tant, la sorpresa ve una mica així amb la parafernàlia, no? Vull dir, si reclamem transparència a tothom. Vull dir, a mi m'ha semblat molt bé, Has estat investigat, no havies d'haver estat investigat perquè no és democràtic com a dirigent polític, però fes-ho bé. Surt a la palestra, digues, hem encarregat això, hem fet això, arran d'això, i ho denunciem, i no passa res. I el fet és el mateix. I un apunt més és que sabem que el govern espanyol pues, no sap, quan dic el govern espanyol em refereixo a Pedro Sánchez i al seu gabinet, no sap 9 de cada 10 coses que es fan dins del seu govern, dins del seu estat, és evident. Vull dir, i a mi no m'estranya, tampoc, Es va fer servir per detenir Puigdemont, vull dir, ja sabem que el govern espanyol va estar darrere de la detenció de Puigdemont, ja ho sabíem, però ara està per escrit, i ho han admès, no? Llavors, ja ho sabem que van estar al darrere i que Pedro Sánchez no ho sabia i se'n va enterar per la premsa.
Jo he de reconèixer que a mi aquesta part de Puigdemont també m'ha sorprès, en part, entre altres coses, perquè en el seu dia ja la Maica Navarro, per exemple, a La Vanguardia, va estar publicant que, de fet, hi havia balises
sí,
al cotxe.
Vull dir
que segurament això de Pegasus potser ja era com un extra, diguem-ne, no? Perquè al moment en què el cotxe portava una balisa, doncs ja no calia gaire més esforços per saber
igual,
què és el que
igual és més immediat Pegasus que la
balisa.
Què és el que ha fet? No, ni idea. Ho desconec absolutament. A veure, Joan.
A veure, sí, aquí hi ha dues versions que no acaben de casar del tot. La primera és una investigació independent d'una institució vinculada a la Universitat de Toronto, com és Citizen Lab, amb dues dècades d'experiència en l'anàlisi d'amenaces digitals sobre la societat civil, que explica uns fets, no unes opinions ni unes anàlisis, uns fets, i llavors hi ha la versió del CNI, no coneguda fins ara amb l'excusa o l'empara de la llei de secrets oficials i que ara té una translació en forma d'informació periodística a partir de fonts anònimes, que és una altra versió dels fets, no? Una versió dels fets en què rebaixa el nombre de persones espiades, per tant la converteix en una quantitat de persones espiades de forma selectiva i justifica també aquest espionatge a partir de els contactes que tenien dirigents independentistes, fins i tot amb grups catalogats, segons el CNI, com a violents, no? Aquest vincle que s'estableix també en aquesta informació que apareix avui a partir de les fonts anònimes del CNI té aquesta voluntat també de justificació d'unes escoltes que ara mateix, sobre les quals hi ha molts interrogants i una nebulosa important, no? Jo crec que a partir de la investigació de Citizen Lab, de la qual el govern espanyol va respondre primer de manera mandrosa, no sé si calculant bé el grau o calibrant bé el grau de gravetat que tenia el cas d'espionatge, i després, a partir del que hem conegut de les informacions periodístiques, és encara més urgent el deure del govern espanyol d'aclarir els fets, no? I a mi em sembla que els elements que hem conegut en les últimes hores doncs no ajuden a pensar que el govern espanyol tingui una voluntat manifesta d'arribar fins al final en aquest cas. Per què? Doncs, home, segurament després hi entrarem en la tertúlia, però que el primer que ens trobem abans del ple del Congrés d'aquest dimecres, en què per força Pedro Sánchez, després d'una setmana de silenci, haurà de respondre a les preguntes dels grups parlamentaris, ja hi ha grups parlamentaris que han anunciat doncs, interpel·lacions en aquest sentit, preguntes en aquest sentit del president espanyol, doncs, abans de tot això, el primer que hem conegut del govern espanyol, a banda de reunir-se d'urgència amb el govern de la Generalitat amb mesures que, com a mínim, són cosmètiques, és que anuncia un decret, no, de transparència de la Casa Reial. Home, com a mínim, l'operació política és de maquillatge i de passar una cortina de fum per fer que el cas d'espionatge doncs, perdi protagonisme en les portades en els diaris de demà, no? A mi em sembla que els primers inputs no acaben d'atendre la voluntat del govern espanyol d'aclarir del tot els fets i de depurar les màximes responsabilitats com li demanen ara mateix els socis parlamentaris. I jo crec que aquesta setmana tindrem temps per veure fins a quin punt hi ha determinació o no del govern espanyol d'arribar fins aquí i les conseqüències polítiques que té això, perquè recordem que a l'horitzó de dijous hi ha una votació important al Congrés, com és aquest decret, no?, vinculat als efectes per pal·liar els danys econòmics i socials vinculats a la guerra d'Ucraïna, i aquesta és una votació rellevant i segurament el primer examen per veure fins a on hi ha aquest torcebràs entre Esquerra Republicana i el govern espanyol.
Veurem, ara estava pensant, Joan, que hi ha aquesta sessió del Congrés, però avui deu haver-hi Senat, no? Ara estic dient en veu alta, eh? Mira, vaig a buscar... Ara ho buscaré. Però jo crec que avui hi ha Senat i... Si hi ha Senat,
i demà sessió de... I demà sessió de control, però la votació no és fins dijous.
No, però deia per Pedro Sánchez, dic que com que avui deu tenir control al Senat... I, per tant, veurem si avui li fan alguna pregunta. A veure, que el Dani m'ha aixecat el dit. Saludo la Montserrat primer. És ràpid o no
és ràpid? És molt ràpid. A veure. Esquerra té doble tessitura, la del govern espanyol, que evidentment són socis, però també aquest acord de coordinació amb Bildu, que ja ha dit que votaria a favor del que es vota el dijous, d'aquesta bateria de mesures.
A veure... Montserrat Nebrera, bon dia.
Bon dia.
Ben arribada. Tot
Moltes
bé?
Gràcies. Sí, alguna incidència de trànsit, però... Bueno,
a Barcelona no hi ha incidències de trànsit.
No, en verdad. No.
A veure, va.
He estat jo que m'he trobat amb l'únic que sabia... Bueno, en fi.
No, és l'error d'entrar per Glòries o una carretera. Els cotxes no han d'entrar per carretera.
Per qualsevol lloc que entris te trobaràs el problema, no? Ai, sí. Però bueno, perdoneu el que m'hagi endarrerit.
Cap problema. A veure, va, Montserrat, parlàvem d'aquesta informació, sí, del diari El País, aquest espionatge...
Sí, succeeix a Espanya de manera sovintejada que les qüestions que no s'han de tractar ni en els mitjans ni en les comissions parlamentàries ordinàries surten a la palestra. Això, bueno, també passa en altres països, ha passat, i al final ha acabat determinant, doncs, depurar responsabilitats. Perquè no s'han de saber, aquestes coses no s'han de saber. Quan se saben, doncs tenim un problema, perquè el govern pot dir dues coses i les dues coses estan malament. Una, que no ho sabia. Bueno, fantàstic. Però si no ho sabies, tens un problema. I l'altre, que ho sabies, ja s'ha estat aquí marejant la perdiu, explicant coses que no... Bueno, perquè no pots explicar-les. I després, de tercera, una vegada que ja t'han agafat amb el carril del gelat, dius, sí, però això és oficial, un secret oficial, i per tant s'ha de tractar en una comissió que no sabem quan la constituirem, perquè tenim un problema respecte de qui podria formar part, perquè no sabem a qui li podem explicar els nostres secrets oficials. Bueno, això és Mortadelo i Filemón, o una cosa semblant, no? I aquest segurament és el problema del que deriva tot l'altre. Que el procés independentista seria objecte d'un seguiment especial, ja per la pròpia dinàmica de tot el que ha passat, ja ho veiem, que seria així. I que això estava passant, segurament, tots els encausats, o molts d'ells, ho sabien, perquè ja molt abans, jo recordo, estant jo en política, i això ja hem passat la tira d'anys, ja hi havia gent que anava amb dos telèfons, un del qual no estava ni registrat, i era un d'aquests, aleshores deien de prepago, no? No sé si encara existeixen, però, bueno, aquestes coses que intentaven defugir controls que tothom sabia que es donaven. Ens han explicat per activa i per passiva que tenim que tenir tancat la càmera que tenim davant perquè ens poden veure. Sabem que ens veuen els que no ens diuen que ens veuen, i per suposat ens veuen els que, entre altres coses, tenen la responsabilitat de veure'ns, d'escoltar-nos. Això no nega, perquè a mi és dels drets fonamentals que més grima em fan que es posin en entredit, que la intimitat és un dret inalienable de la persona, i que aquí, més enllà dels subjectes concrets, hi ha una constel·lació de persones que, evidentment, han estat afectades amb això, i que una vegada que et comences a recopilar informació sobre aquells que creus que són el perill, que segurament era un perill des d'algun punt de vista, o s'ho creien ells segurament més que qualsevol altre dels actors en joc, però si era un perill, en tot cas, la resta de persones també hi formen part d'aquesta afectació, i al final la capacitat, la discrecionalitat que puguin tenir aquests xapusses, perquè al final són xapusses, perquè s'ha descobert, respecte del tractament dels drets fonamentals de les altres persones i de tots aquells àmbits de privacitat i d'intimitat que no tenen res a veure amb el procés, jo em fa dubtar i tremolar. I crec que és aquí on comença la gran repugnància ciutadana i una mica l'escàndol, no? Més enllà de que, evidentment, clar que els estaven espiant, pues, ja ho deia abans el Dani, no? Que, claro, i després diuen, oh, però què ha passat? Pues què ha passat? Pues que ara ja tothom ho sap, i ara hem de fer veure que ens escandalitzem, no? I ja està.
Jo em remeto una coseta que ha dit en Joan abans també, ja sé que he fet un comentari, però ha dit, aviam quina resolució tindrà a nivell polític tot aquest escàndol.
Zero.
Agafant-me també a l'anàlisi que acaba de fer la Montserrat. No diré zero, ¿vale? Perquè si fos zero ja la política no deixaria de sorprendre'm, que mai ha deixat de sorprendre'm, en el fet de que el govern espanyol, el PSOE i Esquerra estan condemnats a entendre'ns. Vale? Llavors, més que trobar una resolució política, aquí hem de trobar una sortida que a tots dos els hi serveixi com a vàlida per dir carpetasso i endavant. Perquè estem parlant de secrets, estem parlant de secrets oficials. És cert que és un escàndol, és cert que és una vulneració,
sí,
de l'intimitat.
Estem parlant de secrets, però és a dir, tant problema és en una comissió presumptament secreta, dic presumptament secreta al Congrés, perquè evidentment els diputats poden sortir i xerrar el que vulguin, diguem-ne, bueno, el que vulguin no, perquè legalment no poden, però podrien xerrar el que poguessin xerrar, però si està tot publicat avui en un diari.
Clar, però és que havent tingut una filtració que entenc que no la fa el CNI, entenc que la fa el Ministeri amb el beneplàcit del CNI, amb una lluita pel relat, perquè jo això, que això ja acaba sent una lluita pel relat, com sempre passa en política, havent tingut ja això, algú es creu que una comissió de secrets oficials serà secreta? I que el dia següent no ens trobarem, no una, més d'una informació filtrada a la premsa? És que en el segle XXI, si fa un segle, un secret que sabien més de dues persones no és un secret, avui Un secret que sap una persona amb mòbil no és un secret.
Per tant, però és que és veritat, és que el secret... Si ens hem sorprès de que en el cas de la violació d'Igualada hagi hagut absoluta... O sigui, secretisme en el sentit de que no ens hem enterat perquè està sota secret de sumari i no ens enterem de res, i ens hem sorprès favorablement, perquè el menysteniment sistemàtic del secret de sumari en les actuacions judicials en general, quan és, a més, molt important per poder instruir la causa bé i poder trobar el malo, no? Resulta que això ja fa molt de temps que no existeix. Imaginem en aquest tema, que, com hem dit tots, jo crec que té un abast polític i tothom ha de fer la seva... fer el postureig personal, no? Perquè ara parlàveu d'aquesta votació sobre els fondos, però de veritat, Esquerra Republicana es podrà permetre dir que no recolza, per exemple, aquests fondos perquè resulta que li han dit... Bueno, no sé, però a mi...
Esquerra Republicana es va permetre el luxe de votar en contra de la reforma laboral, que per mi va ser un greu error per part d'Esquerra Republicana.
Pues per això dic que si un aprèn dels errors, en aquest cas, que a més és tot, com dius, molt simbòlic, i més enllà de la vinentesa, de la quantitat, del que serveixi, del que vulguis, doncs dius, no, és que jo no voto això perquè a mi m'han fet no sé què. Bueno, però aleshores la política parlamentària en què consisteix? En que ja ho sabem, eh? Una pregunta retòrica, però en què consisteix? En això?
Sí. Joan.
No, primer de tot, avui a la tarda hi ha sessió de control al Senat i ara em comentaven que el consell del senador Cleries, de Junts, preguntarà directament sobre la qüestió del Catalangate. Per fer un apunt sobre com ens trobarem, diguéssim, aquest requeriment d'explicacions, no? que ara comentàvem que demà continuarà el Congrés amb la sessió de control al president. Al marge d'això, jo crec que quan et trobes amb un xoc d'aquestes característiques, a la política també s'han de cobrar factures. I jo crec que ara som aquí. El PSOE ha jugat, per exemple, amb la taula de diàleg en funció de les seves conveniències. El PSOE, quan es parlava, per exemple, avui parlarem molt de la transparència de la Casa Reial, no? Jo recordo preguntes del Consell de Ministres, de periodistes, en diferents sessions de roda de premsa del Consell de Ministres, en què es demanava al govern espanyol quin seria el calendari del procés de transparència de la Casa Reial. Sabeu quina era la resposta del govern espanyol? Que en aquell moment no tocava, perquè era el moment de la recuperació econòmica després de la sortida de la pandèmia. Doncs hi ha interessos polítics en totes les decisions i en tots els relats. I per força, en la situació que estem ara, l'independentisme, i en aquest cas Esquerra Republicana, es deu voler cobrar la factura del cas d'espionatge. I ara mateix té la potestat per fer-ho, perquè té la força parlamentària per intentar-ho. I això, llavors podem entrar al debat sobre la naturalesa de les negociacions parlamentàries, que podríem escriure, doncs, moltes novel·les, no? Però és aquesta, i aquesta és la força parlamentària que ara mateix tenen els republicans al Congrés dels Diputats, i és evident que la faran servir aquesta setmana. I ara ho deia en Dani, Esquerra ja va votar en contra d'una llei, la reforma laboral, molt més, amb molta més transcendència que el que es debatrà aquesta setmana al Congrés i que s'ha d'aprovar dijous. Per tant, a mi no m'estranyaria gens que si no hi ha moviments significatius del govern espanyol en la línia de les declaracions increixendo que ha fet Esquerra Republicana en les últimes hores, dijous Esquerra no voti el decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna.
El que passa, Joan, si va passar que el posicionament d'Esquerra amb la reforma laboral... va ser el que va ser perquè tothom donava per fet que tirava endavant.
No, això no val.
Sí, però això són càlculs parlamentaris, Pol.
Sí, ja ho sé que són càlculs parlamentaris, però vull dir que allò hi va ser en aquella decisió, diguem-ne.
Sí, però en aquell moment tampoc els càlculs eren encertats, no? Perquè hi havien hagut altres moviments. Però jo crec... Ara parlàvem, no?, de la conveniència política... Em sentiu?
Ara sí, perdona, Joan.
Vale. No, dic, ara parlàvem de la conveniència de cobrar-se factures en política, no? Doncs, home, estem en un escenari en què si la pressió que fa Esquerra Republicana no li serveix, ja sigui per trobar les explicacions en relació al cas d'espionatge, ja sigui en el passat perquè no es convoqui la taula de diàleg, doncs, home, políticament suposo que poden arribar a la determinació de prendre un sentit o un altre en la votació d'aquest dijous. A mi no em sembla ni més malament ni més bé, però aquesta és la conjuntura política ara mateix.
A veure, Dani.
Sí, dues cosetes. jo estic d'acord amb el que diu en Joan, de que Esquerra pot votar en contra aquest dijous d'aquesta bateria de mesures, en tant que va votar en contra de la reforma laboral. Per mi seria un segon error, i un segon error en un tema clau en el votant d'Esquerres. ¿Vale? En tant que Esquerra, jo crec que a les últimes eleccions catalanes té bastant vot prestat. Vot prestat que d'aquí que torni a tornar a votar, anava a dir d'aquí 4 anys, no són d'aquí 4 anys, d'aquí que torni a tornar a votar, doncs aquest vot prestat farà una anàlisi de dir què ha fet Esquerra amb el meu vot. Més enllà de si aquest votant pot ser o no pot ser independentista. Per què? Perquè Esquerra va optar per una línia política, per una línia editorial de campanya, perquè ens entenguem, on independència sí, però, senyors, toca tornar a parlar d'altres coses. De drets socials, d'economia, d'educació, de sanitat. Per això va rebre molt vot prestat. I segona cosa, és cert que Esquerra vol cobrar-se una factura política, però és que si mirem des d'abans d'inici de legislatura tots aquells estirabots de força que ha fet Esquerra, començant per el governarem sols i continuant, Esquerra té la panxa molt plena de gripaus, en aquests últims 2 anys. S'han hagut de tragar uns quants. Per tant, vigilem amb els estirabots, perquè quan tu fas una aposta, quan tu et tires un farol, i precisament avui surten declaracions de la consellera Vilagrà que això no és un farol, tal qual, la paraula farol. Quan tu et tires un farol, has d'estar disposat a complir-lo fins al final.
Bàsicament, quan tu dius que això no és un farol, la primera cosa que penses que
és un farol.
Que és un farol, no? Bueno, potser no, i ja no sabem què serà farol i no, però el que sí que és cert és que sembla més aviat una aproximació teatral o dramàtica a la situació, tenint en compte una, que probablement en aquest cas, de manera molt més clara finalment del que va significar per la reforma laboral, hi haurà més gent que recolzi aquest decret, ni que sigui perquè un mantra general és aquest recolzament a una causa que des del punt de vista occidental sembla que ha dividit la població en bons i dolents i estem en el bando dels bons i aleshores tothom hi voldrà recolzar. Tinc la sensació, eh? També pot ser que altres partits ho diguin, però si el propi Bildu ja ha dit que votarà a favor, doncs ja la cosa queda clara. Per tant, et pots quedar sol en aquesta posició, per molt numantina que sembli, i tenint en compte que en el conjunt de les forces polítiques tothom és conscient de que hi ha raons d'estat, sigui d'estat gran o d'estat petit, és a dir, d'estat per construir i que el vols construir, o d'estat gran. I per tant que, amb la diferència de força que hi ha entre un estat constituït, que té tot el monopoli de la força i que té tots els serveis secrets que tu vulguis, la gent fa el que pot per aconseguir aquella causa política que creu justa, i aquí van segurament algunes actuacions, algunes decisions que potser des d'un punt de vista de la ortodòxia jurídica estan malament fetes. En aquest cas, a més, per acabar d'adobar la història, pel que sembla, amb el recolzament que ha de tenir, segons la llei de secrets oficials, una actuació per part del CNI d'aquesta mena. Després que hagin dit al govern que no havia comprat el Pegasus, que no, ells no tenien res a veure amb aquest servei oficial, ai, serveis secrets israelians, i que ells no havien comprat res. Bueno, t'han pillat que sí, perquè ja havia dit als altres que el venien a tothom. Bueno, doncs ja està. Tu també el tens. Però una vegada dit això, què es fa? El procediment ortodoxament normal. I, per tant, qui, des de la perspectiva de tota la voluntat d'aconseguir el salt cap a la independència, però ha fet amb aquest mateix ordenament una cosa que el propi ordenament li diu que no pot fer, si ens recordem aquelles lleis del 6 i 7 de setembre del 2017, dius, és possible que t'hagin investigat? Doncs clar, era raonable que ho fes un estat que creu en la seva unitat i que l'ha de defensar perquè està dintre de les seves obligacions? Sí. Ha demanat permís al CNI als jutges? Sí. L'han donat? Sí. Però ja està. I dit tot això, continuem amb la repugnància, perquè això ja ve de mena des del punt de vista... Però ja sabem que les raons d'estat sempre estan, constantment estan, atonyinant els drets fonamentals, perquè estan així des de que es va construir la figura de l'edat mitjana, i segurament abans, si ens anem a l'època clàssica, que al final és d'on bevem les nostres fonts jurídiques.
Raó d'estat, sí que és veritat, que jo...
Però, perdoneu, digues,
però
vigilem amb les raons d'estat, perquè amb les raons d'estat també es pot fer terrorisme d'estat.
No, no, no. Raons d'estat, dic en aquest cas, justificades. També hi ha raons d'estat no justificades. I d'aquestes en tenim... Ui, se n'ha anat... Està por ahí? Sí?
Jo crec que... Hi ets, Joan, o no hi ets?
Veus? És que m'ha semblat que...
Està en espera, no?
S'està reconnectant.
S'està reconnectant.
No, estava dient que raons d'estat, clar que n'hi ha. La raó d'estat, en general, va per les vies, diguem, de la claveguera. O sigui, no, perquè també estem parlant de coses que normalment no es parlen, però van per la claveguera, ja ho sabem.
Passa que
però aquestes
sí que és veritat...
estan protocolitzades dintre de la llei de secrets oficials i suposadament són dintre de les que un estat democràtic es pot permetre, no? Amb llums i taquígrafs.
A mi hi ha una cosa, per exemple, no? Llegit aquesta informació del diari El País, dedica al diari El Periódico, per exemple, també apunta que la policia espanyola havia adquirit un programa, no era Pegasus, però vaja, un programa semblant a Pegasus, també comprat en un hotel de Barcelona
perquè el pressupost no és el mateix.
El 2014, perquè el pressupost és el... Però vaja, ho dic perquè jo, llegit tot plegat, també és veritat que a mi em queden alguns dubtes. Un, per exemple, si es va espiar o no es va espiar Pere Aragonès? Per mi és una pregunta.
Que no te'l podré resoldre.
És una pregunta important. I que no crec que es resolgui, diguem-ne, perquè podria tenir moltes implicacions. L'altre, si no va ser una investigació massiva, no?, que ve a dir la informació del País, sinó individualitzada...
Això quadra, no?, en tant del que explica l'empresa Castells de Rellana.
Qui ha espiat a la resta de la gent? Bàsicament perquè a mi m'agradaria saber qui té tota aquella...
Bueno, això és el que deia en Joan, que hi ha dues versions.
Qui té aquella informació. I si tot això es feia perquè l'independentisme... amb quin motiu s'utilitza Pegasus per investigar, per exemple... Otegi Iñárritu.
Però és que aviam, ja...
Són preguntes que em faig.
Et responc en general i també faré una...
No, si faré una reflexió... Me la podeu donar, jo encantat.
Faré una reflexió, no serà absoluta, però aproximada, intentaré, d'acord? I més enllà d'allò, una reflexió que faré quotidiana, que segurament en més d'una casa, en més d'una família, ha passat alguna situació d'aquestes. Algú es pensa que l'Estat no va investigar en la mesura que existia la tecnologia per fer-ho en el seu moment a ETA, els moviments vinculats a ETA, i a qui fes falta durant molts anys?
Fins i tot Carol Rovira, no, per dir alguna cosa,
No me'n recordava, però gràcies.
Clar.
Algú posa en dubte això? Vull dir, és que... És n'hem intentat traslladar-ho, i aquí és on te faig la reflexió, si un pare o una mare veu que la seva filla o el seu fill va pel mal camí, i ho dic així, perquè les casuístiques són tantes, que ara mateix puc estar tocant la fibra de molts pares i de moltes mares... Si fa falta, no li espiarà, i faig servir el terme espiar, no li espiarà el mòbil? Que sí? Que tens la responsabilitat com a pare? Si fa falta, i recalco si fa falta, de prendre totes aquelles mesures perquè la teva filla o el teu fill no prengui mal.
Aquest argument deixaria mans lliures a l'Estat, diguem-ne, o a entitats d'organismes de l'Estat.
Per això estic posant el si fa falta. El si fa falta en una família, en un pare o en una mare, és la seva pròpia valoració de la gravetat dels fets a dins de la seva família, vale? I el si fa falta en un Estat, pues has de tenir autorització judicial, has d'estar dins d'un marc legal que està establert, etcètera, etcètera. Que si s'ha saltat, és evident que hi ha d'haver responsabilitats. Però jo poso aquesta doble casuística, faig aquesta reflexió comparativa perquè s'entengui... No justificar-ho, però sí que jo pues entenc perfectament que l'Estat hagi investigat independentistes a Catalunya i en el seu dia que investigués en el País Basc.
I que ara preguntava en Pol, i per què ara aquests Otegi, Iñárritu i demés? Però si han vingut a Catalunya i ja se les ha rebut com a homes de pau, i hi ha d'alguna manera una simpatia amb el moviment, i estàvem en una època... És que clar, ara
sí,
estem,
no, però jo
estem
dic,
de relaxi, no? Del xi. Però jo dic Montserrat
perquè jo crec que que és important quan plantegem tota aquesta qüestió, més enllà, perquè jo fins i tot ahir ho deia, vull dir que el nom és aquest de Catalan Gate, perquè és evident que hi havia la qüestió catalana de fons i tal, però jo crec que l'ús de programes d'espionatge com Pegasus, al final, quan ja es posa en el debat públic i apareixen informacions com la d'avui al País, el que hauria de fer en una democràcia és plantejar-ho tot d'arrel. És a dir, estem parlant d'un programa que si tu decideixes com a CNI que el vols utilitzar perquè et permet una sèrie de bla, 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 i pagues 6 milions d'euros per fer-ho, però no tot s'hi val, aquest és un programa que només es pot fer servir per investigar qüestions vinculades amb el terrorisme i la màfia. No perquè ho digui la llei espanyola, senzillament perquè la llicència d'ús d'aquest programa informàtic, quan el compres, et diu el pots fer servir només si és per terrorisme,
però, o màfia. Però fixa't que aquestes instruccions són unes instruccions absolutament per posar en el prospecto. És a dir, com en el prospecto et posen efecte secundari. No, 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 és així. O sigui, la llicència, per molt que et diguin això s'ha d'utilitzar per... És com si et diuen, jo le doy esta pistola però solo para legítima defensa. Bueno, pues digamos te lo digo.
Bueno, però mira, doncs això que estàs dient em sembla un debat molt interessant, Montserrat, perquè quan un jutge del Tribunal Suprem autoritza el CNI a fer això... Aquell jutge sap que aquell programa només es pot fer servir per a una cosa concreta.
Sí, però,
és a dir, no,
però qui
no
li ha dit això?
Aquí en Joan destacava de forma encertada una part de la peça del País on parla dels CDRs i altres grups com a grups violents. Vull dir, aquesta és la perxa. Llavors, aquest és el relat del CNI.
Per això et dic que em sembla una part molt interessant del
aquest
debat.
Aquest és el relat dels serveis secrets del govern espanyol per dir estos son violentos, son terroristas, hacen explosivos artefactos casolans, etcètera, etcètera. Per tant, ja tenim aquí la perxa per fer això.
Però de tota manera...
Això és interpretació de cadascú. I la paraula terrorisme és tan àmplia...
Bueno, i tant. De fet, una part de la lluita antiterrorista en el País Basc es conforma i comença a parlar-se de la llei de partits polítics perquè Baltasar Garzón, que ja no hi és en la judicatura, va començar a dir allò que ell anomenava el terrorisme de baixa intensitat, que són tota la connivència, tot l'entorn social que conniveix amb aquest terrorisme. Per tant, el concepte és extensible i extensiu. Però més enllà d'això, és que la llicència pot dir missa. És a dir, usted puede utilizar esto para... Això no vincula els jutges a l'hora de utilitzar un programa d'espionatge. El programa d'espionatge solament està vinculat a que hi hagi dos conceptes que el Tribunal Suprem ha de tenir en compte perquè ell mateix també és responsable respecte de la decisió d'autoritzar, que són necessitat i proporcionalitat. Aleshores, aquests conceptes, que són en si mateixos conceptes jurídics indeterminats, el que determinen és la distància que hi ha entre l'arbitrarietat i la discrecionalitat que té a l'hora de decidir-ho. Però no que el programa te l'enviïn en una caixa que diu i vostè sol ho pot utilitzar per aquestes dues coses. Vale, pues le llamaré pulpo al garaje. Per què? Perquè necessito utilitzar-la per unes qüestions que tenen a veure amb raons d'estat, enteses com a tals, amb aquest protocol juridificat que no deixa de vestir el que en el fons tothom sap, i és que l'estat, com a monopoli de la força, fa coses que no ens agraden i que hem de controlar, evidentment. Hem de controlar.
Joan, que t'hem recuperat. A veure, va, que fa estona que no t'escolto.
No pots problemes amb el so, d'abans.
No, pateixis. No,
a veure, a mi em sembla que hi ha una voluntat manifesta del CNI per justificar una acció que és de difícil justificació. I la perxa, ara ho deia en Dani, jo estic en aquesta línia. La perxa que s'hi troba és els possibles vincles de l'independentisme amb grups que el CNI qualifica de violents. El CNI els qualifica de violents. No és que els CDR siguin violents, és que el CNI creu que tots els CDRs són violents. I per tant,
així,
qualsevol vincle entre aquests grups i algun dirigent independentista, doncs ja serveix de perxa per fer aquesta investigació que no és selectiva. El que sabem fins ara és que és massiva, perquè per molt que hi hagi fonts anònimes que del CNI que diuen que no estem parlant de les xifres que la investigació independent del Citizen Lab apunta, sí que estem parlant de xifres importants. I també queda pendent d'aclariment quin contacte hagin tingut fins a quatre presidents de la Generalitat amb grups violents, perquè això ara mateix no ho sabem. És a dir, si hi ha una justificació del CNI per espiar els telèfons mòbils de dirigents independentistes i l'argument és els possibles contactes amb grups violents, ens han d'aclarir quants presidents de la Generalitat mantenien contactes amb grups suposadament violents, perquè, si no, no queda justificat l'espionatge.
Jo crec que serà interessant, molt interessant, a partir d'aquestes informacions i amb la situació política que hi ha, el que pugui passar al Congrés dels Diputats demà, i començant amb avui a la tarda, com molt bé deia en Joan, que efectivament aquí a l'ordre del dia del Senat aquí hi és. Aquesta pregunta del senyor Josep Lluís Clarías pregunta sobre las responsabilidades que tiene el gobierno y sus organismos en el espionaje a presidentes de la Generalitat y políticos independentistas catalanes mediante la utilización del software Pegasus, según publica la revista The New Yorker. Aquesta és la pregunta, o sobre això anirà la pregunta de Josep Lluís Clarías aquesta tarda a Pedro Sánchez al Senat.
I que quedi clar que la meva filla té un any i mig i no té mòbil.
diria que trigaràs a comprar-li, tal com ho has plantejat, per estalviar-te haver de tenir el dilema moral de si
li vendràs amb un cartell que digui se advierte que...
El telèfon mòbil.
Este mòbil està intervenido.
Escolta'm, d'aquí a 20 minuts arribarem al punt de les 10 del matí i encara dos noms propis avui dels quals tinc ganes de parlar-ne en tertúlia. Un ja ha anat sortint, que com a mínim en Joan ja ha fet referència, que és Felip VI, la monarquia. Avui hi haurà aquest decret i tenim damunt de la taula aquesta decisió de Felip VI, que ha fet públic el seu patrimoni. No té propietat cap residència, n'hi ha moltes que es pot fer servir des d'un punt de vista representatiu i viure, i diguem-ne, i utilitzar-hi i gaudir-ne, però de propietat Felip VI no en té cap al seu nom. Té 2,6 milions d'euros al banc, no sé si en fons de pensions o d'estalvis o en quin format, i no té diners a l'estranger. I l'altre és Elon Musk, que ha decidit que vol salvar la democràcia i la llibertat d'expressió i ha decidit gastar-se 41.000 milions d'euros a comprar-se Twitter per salvar la llibertat d'expressió. Jo no ho acabo de veure clar, en parlem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Des del 23 d'abril fins al febrer de 2023, les actuacions que Adif i Renfe executaran en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya obligaran a reconfigurar el servei de les línies R4, R8 i R1. Adif i Renfe han dissenyat la millor oferta per facilitar la mobilitat de la ciutadania durant el període d'obres. Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif.es, telèfon 941 0041 o a les estacions.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Dimarts 26 d'abril, a partir de les 10 de la nit, la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Montserrat a Ràdio Estel. La celebració, en la vigília de la festivitat de la patrona de Catalunya, estarà presidida per l'abat Manel Gasc. Dimarts 26, a les 10 de la nit, la Vetlla de Santa Maria, en directe a Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacoli, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Que són tres quarts de deu del... Són tres quarts de deu del matí. Passem una miqueta ràpid... Bueno, ràpid, i destinem l'estona que vulguis, però jo tinc moltes ganes de parlar d'Elon Musk i d'aquesta decisió que ha pres. Però vaja, com que no havia passat mai, almenys escoltem-ne... Tinc ganes d'escoltar-ne com a mínim algun comentari per part vostra en relació amb aquesta decisió de Felip VI, que ha decidit fer públic el seu patrimoni. A mi em recorda una mica quan els nous diputats al Parlament de Catalunya, no?, o els nous diputats al Congrés dels Diputats, que entren i pengen allà la seva llista, diguem-ne, de propietats, no?, i resulta que descobreixes que, no sé, conté un pis de no sé quants de centenes de milers d'euros i un cotxe tronat d'en fa no sé quants, no? I vaja, doncs, mira, el rei ha decidit fer aquest exercici. Ell, clar, a mi el que més em grinyola, ja ho dic per endavant, diguem, és el comunicat que ahir surt de la Casa del Rei, no?, que diu, sota, el rei ha decidit fer aquest pas de manera voluntària perquè a la llei de transparència ell no hi està sotmès, però vol modernitzar la institució i apropar la institució a la ciutadania i fins i tot donar una part d'exemplaritat, no?, i per això ens explica què és el que té, no? Jo sempre, a vegades, les coses, si no les fas molt, 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 molt ben fetes, la fina línia que separa la campanya d'imatge, diguem-ne, de realment la bona voluntat, és molt difícil de marcar o de separar, no? Ho has de fer d'una manera molt rotundament clara i ben feta, perquè no hi hagi dubte, però vaja... Com a mínim és un pas, Dani, no ho sé. Ara, mira, no sé si tu mai t'havies plantejat quants quartos tenia el rei al banc, però mira, ara ja ho sabem, té 2,6 milions d'euros al banc. 2,3. 300.000 euros que són joies i obres d'art.
Pues,
no em miris així.
Pues que poc, no?
Que poc?
Sí.
Bueno.
Sí, posem-nos en la situació, no? Vull dir, un senyor que no té despeses estructurals... Què fan totes les famílies cada mes? Bueno, cada mes, en la seva vida en global. És dir, guanyem tant i tenim aquestes despeses estructurals, llavors...
Passa que no sé quina és la despesa estructural d'un rei, no? M'agradaria saber-ho, però...
El que guanyem ha d'estar per sobre, per anar bé, de les despeses estructurals, perquè després hi ha altres despeses que són menjar, transport, etcètera, no? Vull dir, aquesta és una economia familiar. A mi, que un senyor que no té despeses estructurals, que no paga mòbil, que no paga lloguer, que no paga hipoteca, lloguer i hipoteca, són les principals despeses estructurals de totes i cadascuna de les famílies treballadores d'Espanya. Amb la qual cosa, un senyor que no paga això, que només tingui estalviats 2,6 milions d'euros, primer, a mi em sembla que és un mà foradada. A mi la meva àvia m'ho deia. Nen, tens la mà foradada. T'he donat 100 pessetes i ja te les has gastades. Amb què te les has gastades? No. Té la mà foradada, si només té aquests estalvis... I anar més enllà, vull dir, tot el fet de la transparència i tot això és evident i no cal ser un expert que ho fa per allunyar-se de la figura del seu pare, jo sóc diferent, etcètera, vull dir, tot això que ja ara parlarem, em sembla un insult. Em sembla un insult que tu vulguis venir ara aquí en ares de la transparència quan el 90% de les famílies d'Espanya i de Catalunya i de totes les comunitats autònomes no poden estalviar, no tenen capacitat d'estalviar ni un euro, que tu ens vinguis a dir aquí pues que tens 2,6 milions, que ja dic que em sembla una misèria. I més enllà d'això, si realment vol modernitzar la institució, que sigui valent. Ha d'anar molt més enllà. Això és la xocolata al lloro.
Joan.
Bueno, primer de tot, abans ho apuntàvem, és molt difícil de no establir un vincle entre que aquest dimarts coneguem aquesta informació i que hi hagi el que hi haurà en el Consell de Ministres i tot el cas d'espionatge que hem estat parlant fins ara. A mi em sembla difícil de no establir aquí un vincle i de no catalogar això com una cortina de fum, primer de tot. Segon, quan veia la informació que sortia ahir, el primer que vaig pensar és en un llibre que he acabat de llegir ara fa poc, que és El líder de los espies, escrit per dos periodistes de l'ABC, que recull els papers d'Emilio Alonso Manglano, que va ser director del CSIT, avui CNI. I en aquest llibre s'explica molt bé, per exemple, les converses que tenia Emilio Alonso Manglano amb el rei Joan Carles. I és curiós recordar que en aquelles converses, per exemple, una de les preocupacions que tenia en el seu moment Joan Carles era qui es col·locava al capdavant del patrimoni nacional. És a dir, totes aquelles propietats que en moltes ocasions la monarquia feia servir. Aquelles preocupacions de Joan Carles, no?, ens ajuden a entendre com viu la monarquia i com els recursos que pugui tenir estalviats Felip VI són una tonteria al costat de tots els serveis i tots els recursos que fa servir de l'Estat. Per tant, com a mínim, la xifra que coneixíem ahir és molt curta en relació, doncs, a tots els privilegis que pot acumular la Casa Reial. I tercer, recordar que Felip VI va renunciar, per marcar encara més distàncies, com deia en Dani ara, amb el seu pare, a l'herència que li cedia el seu pare arran de tot el cas, no?, que ja coneixem, de les irregularitats i de la falta de transparència i de rendir comptes del rei Joan Carles a Hisenda, amb l'Hisenda espanyola, pels seus negocis amb les cases reials saudites. A mi em sembla que hi ha molts elements per pensar que és una operació d'imatge i una cortina de fum. Una altra cosa que m'hauria interessat saber, al marge de la informació que vam conèixer ahir, és quin és l'origen d'aquests recursos que acumula fins ara, diguem-ho així, de manera discreta, Felip VI. Seria interessant saber-ho, d'on procedeixen tots aquests recursos.
Hombre, jo estava fent ara números, Joan. És a dir, en principi, diguem-ne, la informació oficial seria que en els 25 anys que Felip ha cobrat, com a rei, abans com a príncep, té una assignació, en 25 anys, 4,2 milions d'euros. Si ara en té 2,6 al banc,
volem saber què s'ha gastat la resta.
Vol dir que en 25 anys s'ha gastat 600.000 euros anual. També et diré que si tens aquesta pasta, tampoc és tant, no és una mà foradada.
Pregunta-li a les Kardashian.
És una bona discussió, aquesta, Escolta'm, Pol. Al seu nivell, no al nostre nivell de rei. 600.000 euros em sembla molt, però en 25
el
anys...
El Dani era amb 100 pessetes.
S'ha gastat una mitjana de 600.000 euros anuals. La matemàtica enganya molt, diguem-ne, però això...
Clar.
Una mitjana aritmètica,
fins i tot els números són manipulables.
Aquests són fàcils, Si ha guanyat 4,2 milions d'euros en 25 anys i n'hi queden 2,6 de mitjana, se n'ha gastat mig milió cada any durant 25 anys.
Què?
Una cosa, però tots els seus estudis a Georgetown s'ho va pagar amb aquests diners o li va pagar el contribuent espanyol?
Qui paga els estudis? Qui paga els estudis de la seva filla?
Li devia pagar el pare, no? Els estudis.
Clar. I el pare com el pagàvem nosaltres? A banda del que cobrava dels seus negocis fondurents.
Però ara no m'ho distraiem. Això no entra a patrimoni. Tu no poses a patrimoni el quant t'han costat els teus estudis. És que com sou, també.
En el còmput de despeses, sí.
Això sí. En el còmput de despesa, sí. Això sí, evidentment. Sí. Que ara vas dir alguna cosa a Montserrat o no? O m'ha semblat?
No. Estava pensant que, efectivament, sí, clar, és una operació de matxa, evidentment, si no s'ha fet fins ara i ara es fa, encara que solament sigui perquè vol apropar la institució a la ciutadania, és una operació de matxa. O sigui, segur que no pot ser una altra cosa. Més enllà del fet obvi de que és l'única institució no sotmesa al principi de transparència que ja s'ha imposat com un principi constitucional, encara que no estigui a la pròpia Constitució. Jo crec que això ha estat una mutació en la Constitució com a tal, no? I per tant, diu, bueno, doncs jo també. I aleshores, jo tinc aquests diners. No sé fins a quin punt, tenint en compte la mitjana d'estalvi que pugui tenir la població en general, això pugui acontentar molta gent. Pel Dani són pocs diners, jo també penso, però penso en general que la monarquia és una institució que va a banda del conjunt del sistema democràtic, perquè és en si mateixa un anacronisme jurídic insertat en un sistema perquè solament té la funció de capçalera de l'Estat, i per tant simbòlica, no? I tu pots gastar-t'ho en rei, o en president de república, o en sultan, o en emperador, o en zar, bé, el que sigui.
Jo sóc un republicà pragmàtic. Sóc republicà, però prefereixo un monarca perquè me surt més barat que un president de la república cada 15 anys.
Jo sóc una monàrquica cambuniana i segurament estem per allà. És que és des del punt de vista, diguem, de... Anem a veure què ens costa, segurament la cosa és més austera que qualsevol altra, i segurament molt més austera que altres monarquies. Ara bé, clar, una vegada que fotgen això de la transparència, al final et diuen, bueno, pues aleshores què? Tu no pagues... Pagues el llum de la zarzuela o no el pagues? El paga patrimoni de l'Estat. Pagues el filet o el peix que arriba a casa? Què és el que... És a dir, al final, si tu poses allà quanto tienes, et poses a dir, bueno, pues aleshores, cobres tanto i tens tant, per tant, en què t'has gastat la resta? Home, és una operació perillosa, no? Perquè al final et pot acabar passant el safareig que ja es produeix, i jo crec que és absolutament indignant respecte de políticos en activo. A veure, què tenien quan van declarar? I a vostè què li importa si su abuelo le dejó un garaje o un carro? A mi m'és igual. Ara, clar, com resulta que després has de retre comptes del que hi ha entre el que tenies quan entraves i el que tens quan surts, que alguns ja no surten mai, doncs aleshores volem saber. I aquest volem saber, estem com abans respecte del secret. Això està molt ben trebat, aquest programa d'avui, perquè té a veure amb què tenim dret a saber i quins són els efectes col·laterals, moltes vegades nocius, d'aquest saber.
Home, però mira, hi ha curiositats, eh? Ella, el patrimoni diu que té 2,3 milions d'euros. El conseller d'Economia català té 7,1.
A cullera.
No, això és el que va sortir quan va fer el seu patrimoni. Jo, que va
aquest és el primer que deu dir que...
Aquestes comparacions, m'inhibeixo. M'inhibeixo amb aquestes comparacions. Has anat a fer una comparació que jo...
No, nosaltres no.
Ara faré el mateix que li passa a en Joan quan es reconnecta, que és pip.
No sigueu dolents. He posat aquesta senzillament perquè és l'última vegada que s'havia parlat de retribucions, diguem-ne, perquè quan es va renovar el Parlament... També al Congrés dels Diputats n'hi ha uns quants, diguem-ne.
Pues pesa en compte, perquè acabarem preguntant-li què es gasta la resta dels diners que ha cobrat.
Ai, senyor.
En fi. Anem a Musk.
Anem a Musk. Què?
És que no sabem, res de Musk. És la punta de l'iceberg. Això, o sigui, és la punta de l'iceberg. El senyor Mas s'ha gastat
41.000
milions de dòlars...
D'euros, i són 44 milions de dòlars, que són 41.000 milions d'euros.
En la punta de l'iceberg. Vull dir, aquest senyor sí que té una fortuna. No,
el rei.
No, el rei.
Per si és del teu interès, dels 41.000 milions, la meitat els ha tret de la seva butxaca directa. Els tenia en líquid. 20.000 milions ja els tenia.
Però això és perquè allà no hi ha l'obligatorietat aquí de l'agència tributària, que més enllà de 2.000 no es pot pagar en efectiu.
I la resta, els altres 20.000, els ha hagut de finançar i buscar-se la vida. Elon Musk té una empresa, que és SpaceX, que es dedica a enviar coses a l'espai des de fa molt temps. Algunes no s'expliquen, que són satèl·lits i
nanosatèl·lits. Algunes no tornen.
D'altres, com un cotxe Tesla que va enviar a Mart, i aquell sí que se'n va fer publicitat. Té Tesla, aquesta empresa que es dedica a fer cotxes elèctrics d'alta gamma i d'alt preu, diguem-ne, i d'alta autonomia, se li ha de reconèixer, pel que diuen els
costeres. Sí, i tant.
I és l'home més ric del món. Ara té 41.000 milions menys.
Tenint en compte que Jeff Bezos es va separar, i per tant que va quedar com a primer durant un temps, i la seva exdona com a segona més rica del món, la qual cosa vol dir que ha tingut una fallida pel camí en Bezos, però espera't un moment que potser encara el tornem a veure. O sigui, bueno, que estem parlant d'unes quantitats i d'una galàxia.
Estem parlant d'això. A mi no m'interessa tant la fortuna personal d'Elon Musk, diguem-ne, perquè és seva i la disfruta ell. I qui creu, sinó el que hi ha en el rerefons del debat de Musk per comprar-se una xarxa social com Twitter, que em sorprèn, d'entrada, perquè és una xarxa social vella, Quan dic vella, vull dir que és una xarxa social que ja té una vida molt llarga, la qual les noves generacions no hi són i que, per tant, ara mateix no està entre el top de les xarxes socials de moda. I de l'altra, perquè ha decidit fer-ho com a nou paladí de la llibertat d'expressió, que això em fa més poc una pedregada.
Total.
Molta. No, riguis, Montserrat, em fa molta por. És a dir, que tu diguis que et compres, és a dir, que tu critiquis una xarxa social perquè no t'agrada a través de missatges.